Molt bon dia, són les 11 i 11 minuts ja d'aquest dijous 20 de febrer de 2025. Aquí tornem a ser al costat vostre des de la ràdio, des de la sintonia de l'emissora municipal 89.4 a través de radioesparreguera.cat, disposats a acompanyar-vos fins a la 1 en punt del migdia i, com sempre, doncs, amb uns continguts que de seguida explicarem. I abans, doncs, comencem com cada dia. Doncs, Trini Arquimbau, bon dia.
Bon dijous.
Bon dijous.
Tot el dia, tota la nit. Nosaltres comencem amb ganes de compartir una estoneta explicant el que passa aquí al nostre municipi, a Esparreguera, i comentant també el que passa fora del nostre municipi, que ens acaba afectant com a ciutadans del món que som.
Sí.
No? Perquè al final, a vegades, el que passa a l'altra punta ens acaba afectant a nosaltres. Coses de la globalització. Abans no passava això. També té coses molt bones, la globalització, que és que, mira, ens poden estar escoltant des de la Xina, ara mateix. Podem tenir algun esparreguerí voltant per allà en aquests moments i diu, mira, poso Ràdio Esparreguera, doncs us seguim allà on aneu.
I tant.
Coses de la tecnologia i de la globalització, no? Estem més a prop que mai.
Doncs sí, de fet, mira, abans d'anar amb la notícia podíem comentar que deies això, perquè no sé si algú que ens estigui escoltant a la Xina vindrà a la passió aquest cap de setmana, però...
Tindrà temps de tornar, no?
Però vaja, ahir sentíem... tenim a Neus Ibáñez al control tècnic, sí, això com sempre també.
Sí, sí, que no se'ns oblidi.
I que agafarà... Mira, agafarà, si algú truca al fixe, doncs sí, una trucada, perquè ahir parlàvem amb el Serafí Casanovas i amb l'Eva Ros de l'obra Hora et Labora, que s'estrena aquest dissabte a La Passió, a la Sala Petita de La Passió, i ens deien que ens volien oferir, no a nosaltres, sinó a l'audiència, una entrada doble pel dissabte, per aquest dissabte 22, anar a veure a les 7 de la tarda a la Sala Petita aquesta obra Hora et Labora. Què ha de fer una persona que ara mateix ens estigui escoltant i vulgui participar a aquest sorteig que
farem demà?
Doncs, o bé trucar al telèfon del directe, no? Que és això que
ara mateix, per exemple,
que no ens passa ja gaire, però que tampoc no ho diem mai, vull dir que no ho oferim mai,
no.
Però és una possibilitat.
Almenys per concursos, per sortejos,
per concursos.
Ho havíem fet, mira, ho podríem recuperar,
sí,
ho podríem plantejar.
De fet, ara està a punt de començar la temporada de Passió, que és habitual que ho féssim en aquella en temporada de Passió, vull dir que també esperem recuperar-ho, però de moment aquesta entrada doble, doncs si truquen al 777-1876, doncs poden entrar en aquest sorteig, i si no també el telèfon mòbil, el mòbil d'aquí de l'emissora, que és el, digues,
el 600 48 34 58. El repetim, 600 48 34 58. En aquest cas es tracta de enviar-nos un àudio o un missatge en el que ens digueu que voleu participar.
Exacte.
En el sorteig que farem demà aquí a les 12 del migdia.
Doncs sí, demà en directe fem aquest sorteig, una entrada doble per veure aquesta Hora et Labora dissabte 22 a les 7 de la tarda. I ara sí, anem a començar amb aquesta notícia que destaquem de l'actualitat d'avui. Notícia trista avui, Trini, per començar, un record a una dona que ens ha deixat en les últimes hores.
Doncs sí, amb 88 anys, la religiosa de carrer, la monja Vicky Molins, una dona que va canviar moltes vides amb la seva manera de fer, que havia nascut el 1936 en una família benestant del barri de la Bona Nova de Barcelona. Eren 9 germans, tenia la vida solucionada, però ella va preferir ser pobra abans que viure la vida dels rics. I ho va fer realment,
Sí, sí, ho va fer amb fets, no amb paraules, no?
Que és el que acostuma a faltar.
Sí. Resulta que la Vicky Molins, doncs, com dèiem, tot i ser 9 germans, tenia una vida còmoda, o hagués pogut tenir una vida còmoda, i va aprofitar aquesta comoditat precisament per ajudar als més marginats, a les persones que no tenen aquesta comoditat, fent-se monja teresiana, i el Raval, des del barri del Raval, va ajudar a prostitutes, a drogadictes, a delinqüents, entre altres, doncs, a sortir-se'n, i també visitant interns a les presons, simplement, diuen, per escoltar-los. Uh-huh. Perquè també hi ha molta gent segur a les presons que no té visites ni té la possibilitat, doncs, de parlar amb algú.
Doncs sí. Mira, quan ens adonem de que hi ha persones com la Vicky Molins, veiem que a vegades es critica moltíssim, no?, institucions com la de l'Església, i veiem que al final les entitats, les institucions, no són tant el que són com a entitats, sinó que és veritat, apleguen un nombre divers de persones i no tothom és igual. Quan es critica a moltes persones de l'Església, també hem de tenir en compte que hi ha moltes altres que treballen pels demés, no? I que dediquen la seva vida a intentar que com la Vicky Molins, no?, que va ser una religiosa, però que no va estar en un convent, no, ella sortia al carrer perquè era practicant de la teologia de l'alliberament del bisbe Casaldàliga, i ha estat sempre fora d'això, dels convents i dels claustres. No ha tingut una vida còmoda, podríem dir, sinó tot el contrari, no?
Mm-hmm. Clar, va ser religiosa sense hàbit i va ser també professora de literatura i filosofia. Més de 60 llibres va escriure, fins i tot d'un va inspirar una famosa pel·lícula de Javier Fesser, que era Camino. I va ser, entre altres, fundadora de l'Hospital de Campanya de Santa Anna. També ha col·laborat amb mitjans, amb Catalunya Cristiana i amb Catalunya Religió. I, de fet, com has dit, Trini, escrivia articles punyents també sobre l'Església. Ella deia: la societat ha canviat molt, l'Església no. Uh-huh. Des de dalt no es pot treballar amb els de baix. Uh-huh. I el que va fer va ser precisament això, anar a baix i veure quines eren les necessitats de tantes persones que ella podia ajudar.
Doncs sí, l'any passat va anunciar que creava una fundació que porta el seu nom per continuar ajudant a les persones que estan en perill d'exclusió social, cosa que ja havia fet des de l'Hospital de Campanya de Santa Anna. Va ser una de les fundadores, per això, doncs, el 2017 també, entre altres, tota la seva trajectòria, va rebre la Creu de Sant Jordi i és doctora honoris causa per la Universitat Ramon Llull. Això és un reconeixement del 2000 que ve arran d'això de ser fundadora de l'Hospital de Campanya de Santa Anna el 2017, i allà, doncs, s'acullen immigrants i, com dèiem, gent en perill d'exclusió social. I l'any passat va anunciar que creava, o sigui, que ha estat activa fins al final de la seva vida, 88 anys, eh? Uh-huh. I l'any passat encara tenia força per continuar amb aquesta tasca que ha estat el motiu de la seva vida, no? A vegades sí. Ens diuen, per ser feliç, què hem de tenir? Doncs un motiu, no?, de la nostra mm-hmm. vida, que sigui coherent amb els nostres principis, i aquest és un exemple de... Segurament era una dona feliç també, no?, perquè se sentia en pau amb ella mateixa.
Mm-hmm. Sí, sí, i repartint aquesta felicitat, que al final és la millor manera, no?, doncs de sentir-te tu bé, de ser feliç fins al final, perquè veus que serveix d'alguna cosa també, quan tu tens molta sort. Doncs també compartir-la, per qui no en té tanta, fa que encara, doncs, en tinguis més de sort, i ha marxat als 88 anys, doncs, amb aquesta feinada feta, no? Sí. Amb aquesta feinada al darrere, i aquest orgull i aquest reconeixement també que se li fan avui. Mira, just ara n'estem parlant i estan parlant el 324 d'ella.
Sí, sí, sí.
Justament ara. Vull dir que una feina
és
reconeguda.
Igual que en les notícies sovint ens porten, doncs, el que fan els molts homes i dones també a vegades, no? Que no són de bona voluntat precisament, eh? I que ens afecten tantíssim per malament, però quan tenim també persones així que poden ser un referent per tothom, per a nosaltres com a persones i com a ciutadans, no?
Uh-huh.
I això és el que hem de mirar, no? Intentar, doncs, bueno, agafar els seus exemples i fer el bé tot el que puguem des d'on estem, no?
Doncs avui un record en aquest inici, igual que molts mitjans ho estan fent avui, doncs també ho hem fet aquí per la Vicky Molins, que mor en aquestes últimes hores, doncs amb això, amb 88 anys, una vida llarga i plena. Uh-huh. I que segur que ajudant a tanta gent, doncs també n'hi haurà tanta avui que l'estarà recordant quan ha sabut la notícia, i agraint tot el que va fer.
Doncs sí, es trobarà a faltar.
Doncs així comencem amb aquesta mala notícia, però també doncs, amb aquest reconeixement, amb aquest record, i anem a continuar amb el programa, amb el que fem cada dia a aquesta hora més o menys, que és saber la previsió del temps per aquest dijous. A veure què ens explica avui el nostre meteoròleg de capçalera, el Joan Enric Jorba. Bon dia.
Bon dia. Doncs seguim igual pel que fa al temps. Seguim amb aquest cel tapat, amb núvols baixos, amb boires, molta humitat, mala visibilitat i alguna clariana a migdia, tímida, algunes ullades de sol o de ressol, perquè realment els núvols continuen estant presents a gran part del país. Tot plegat amb unes temperatures que s'han mantingut estables tant de dia ahir com també aquesta nit, i l'única novetat és un canvi de vents que hem tingut en les últimes hores i que precisament ha fet disparar el termòmetre. I és que tot i que aquesta nit encara hem registrat una temperatura mínima de 7 graus i mig, a quarts de 8 del matí teníem ja 11 graus i mig de temperatura. Per tant, respecte a la mínima registrada aquesta nit matinada, doncs ja hem tingut aquesta pujada de temperatura de 4 graus. I ho hem notat bé perquè realment doncs, ha estat un matí força suau pel que fa a temperatura. Tot això, com dèiem, per culpa d'aquest canvi de vents, teníem vents més aviat allavantats i ja tenim vent de sud-sud-est, vent de xaloc. Això és una bona notícia de cara a l'arribada del front, perquè ens fa pensar que podríem tenir, doncs, sobretot dissabte a la tarda, una bona regadeta. Potser podríem acumular entre 10 i 20 litres per metre quadrat amb aquests vents de sud-sud-est. Amb l'arribada del front, el vent càlid i humit doncs, pot donar més força, més precipitació a aquest sistema frontal que ens farà canviar el temps, sobretot de cara a dissabte. De moment, avui seguirem amb cel ben tapat, sense pluges, temperatures molt suaus a migdia, tot i la presència d'aquests núvols, i de cara a demà, a partir de la tarda vespre, ja podríem tenir les primeres gotes. Algun plogim, tot plegat poc important, plogims intermitents que es mantindrien de nit de divendres a dissabte i també al matí de dissabte. Sembla que la part més activa del front arribaria de cara a dissabte a la tarda vespre. Per tant, tot i els plogims intermitents que puguem tenir entre la nit i matinada de divendres a dissabte i el matí de dissabte, sembla que el gruix de les precipitacions ens arribarien a la nostra comarca de cara al dissabte a la tarda vespre. Diumenge tot això hauria escampat, podrien quedar alguns núvols residuals, però diumenge entrarà el vent de nord-nord-oest, per tant notarem un descens de temperatura i també s'obriran força clarianes. Diumenge ja amb sol, amb un ambient més eixut i també una miqueta més fresquet. Repassem les dades de les últimes hores. Com dèiem, aquests 7 graus i mig de temperatura mínima d'aquesta nit passada, que ja teníem 4 graus més a quarts de 8 del matí, encara la humitat es manté elevada, del 95%, aquest vent en calma, però que és de sud-est, de xaloc, i la pressió atmosfèrica de 1.024 mil·libars. Temperatures de moment estables, molt suaus, no serà fins diumenge que baixaran una miqueta, no esperem una gran baixada de temperatures, ni molt menys bé cap fredurada, però sí que notarem doncs, un ambient més fresquet, més propi per aquestes dates, de cara a diumenge, un cop ens hagi passat el front. Demà seguim amb cel tapat, amb plogims a partir de la tarda vespre, que es mantindrien de forma més o menys intermitent i regulars al matí de dissabte, i el gruix de precipitacions l'esperem de cara al dissabte a la tarda. Temperatures cada diumenge baixen i s'obren clarianes. Sembla que de cara a la setmana vinent, a mitjans de setmana, podríem tenir més precipitacions. Sembla que el mes de març arriba en moviment pel que fa a pluges. De fet, és el que necessitem. De moment això és tot. Que tingueu un bon dijous. Salut! We'll be right back.
Bé, doncs continuem, 26 minuts passen de les 11 del migdia d'aquest dijous 20 de febrer. Us estem acompanyant amb el programa a la ràdio, des de Ràdio Esparreguera, i fem ara el repàs pel sumari. Xavi.
Sí, avui, com cada dia, tindrem una cançó just d'aquí res, d'aquí un parell de minuts, celebrant un dia internacional i relacionant-ho amb una cançó, bueno, aquestes coses que m'agrada fer, que és una relació a vegades relativa, però vull dir que avui és d'aquelles també agafades amb pinces. Però bueno, la qüestió és, la qüestió és que...
La qüestió és riure.
Exacte. I és la relació, no me la invento.
I després, home, miqueta la connectes, eh?
Sí.
Sí, la realitat, si són, però tu tens aquesta habilitat de connectar coses que, vaja, que a mi no se'm passarien pel cap a connectar, però sí, sí, tenen connexió.
I ens servirà per recordar un clàssic de la música cubana. Avui, mira, ens anirem cap a Cuba, que sempre està bé, la música cubana.
Molt bé. Doncs d'això en parlem en uns minutets i després tindrem una entrevista sobre actualitat. El Rafael Vallbona és un dels primers autors que va venir a la llibreria El Taler.
Sí, acabaven d'inaugurar, sembla que feia un parell o tres de mesos. Sí.
D'aquí d'Esparreguera. I resulta que aquest divendres el tornarem a tenir a la llibreria presentant la seva darrera novel·la, Tardes al Bellamar.
Mhm. Aquest divendres a la tarda, i d'aquí uns minuts doncs, ens atendrà també per parlar d'aquesta història que situa a Premià de Mar, on tres germanes andaluses van fundar una escola als anys 60. I serà doncs, un tema interessant per parlar d'educació i també d'aquella Catalunya dels anys 60 i de tantes persones que van venir d'Andalusia, d'Extremadura i molts altres llocs doncs, també a integrar-se aquí a casa nostra.
Mm-hmm. Doncs amb ell parlarem en uns minuts i després ja arribarà el moment de la tertúlia habitual dels dimarts i dels dijous, una hora per compartir conversa amb les persones que tenen doncs, aquesta generositat i amabilitat de compartir el seu temps amb nosaltres, de venir aquí a Ràdio Esparreguera i exposar les seves opinions, que jo sempre ho dic, no sempre és fàcil exposar l'opinió que tens sobre temes, sobretot si són temes que ens toquen molt de prop d'aquí del poble, no? Perquè no tothom accepta a vegades l'opinió de l'altre. I bé, i aquí doncs, intentem aquestes tertúlies doncs, fer un exercici per comprendre per què els altres poden pensar diferent i com, malgrat aquesta diferència en la ideologia, en la manera de veure les coses, de pensar que s'han de resoldre o gestionar el que és de tots, doncs, malgrat aquestes diferències, podem ser tan amics i compartir bones estones de conversa, llargues també, perquè ara ens estem acostumant moltíssim a aquestes relacions molt... Bé, a la immediatesa, no? A totes de ser moltes vegades doncs, a través d'això, del WhatsApp, ràpid, de pressa, sense aprofundir gaire, amb poc temps, i volem seure i parlar tranquil·lament. I donar l'oportunitat també als nostres oients que vulguin participar-hi, que ho facin trucant al 93 777 18 76, en el moment que vulguin, entre les 12 i la 1, tertúlia. Avui en Francesc Tell, Maria Jorba i Carmen Amaro.
Molt bé, doncs...
Comencem. Doncs anem amb aquest tema musical i aquesta història que connectes, Xavi. Com comencem avui? Perquè home, ens has avançat. La música cubana.
Cubana, sí.
Que ja és... ja ve de gust, sí. La música cubana.
Sí.
Però clar, no sé com ho enllaces tu amb això de amb el que comença, que acabo de llegir.
Avui és el... sí. Quin dia és avui?
El Dia Internacional del Gat.
Del Gat.
El 20 de febrer.
Sí, sí.
Jo, clar, he pensat... Doncs ara
posarà el Gato Pérez. No? Sí. Era lo fàcil.
O posarà allò de The Year of the Cat, però clar, no és l'any del gat, és no, el Dia Internacional del Gat. Clar, no, no és exactament el mateix.
No, no, a part, mira, jo que convisca amb dos de gats, doncs avui havia de triar dins dels dies que... O sigui, dins de les celebracions que hi ha, que cada dia n'hi ha...
Algunes, sí.
I vàries, diguem. Sí. Doncs avui és aquest, el Dia Internacional del Gat, que és curiós perquè celebra tres cops a l'any, però perquè hi ha raons diverses per celebrar-lo. El que passa és que avui és com l'oficial.
Ah.
Però es veu que n'hi ha dos que són una mica més concretes,
sí,
que també diuen que és el Dia del Gat, però avui és com l'oficial, i és bastant curiós l'origen, perquè aquest dia li devem a un gat que es deia Sox, que són mitjons.
Mitjons, sí.
I que era el gat de Bill Clinton.
Mira.
De l'expresident dels Estats Units.
Això és que se li posava als peus, no? A l'hora de
dormir.
I li feia com de mitjons, no?
Li escalfava, els peus.
I...
Doncs l'any 93 aquest gat es va fer molt famós perquè vivia a la Casa Blanca.
Ah.
I es va fer molt famós perquè es colava en actes públics i sortia a càmera quan sortia parlant amb Bill Clinton, i hi ha bastants vídeos i fotos del gat pujat a l'ombro, sortint a càmera, vull dir, és un gat famós.
És un gat, vaja. Sí, que es va fer... Clar.
I llavors,
És influencer entre els gats.
Ah, sí. Va viure molts anys, perquè va néixer el 93, però va morir un 20 de febrer de 2009.
Déu-n'hi-do.
Vull dir que Déu-n'hi-do, i sí, un 20 de febrer com avui, però de l'any 2009, doncs li havien diagnosticat un càncer, i va morir un dia com avui. I des d'aquell dia, i degut a aquesta fama que va tenir,
perquè...
doncs cada 20 de febrer se li rendeix homenatge a aquest gat, i en extensió doncs a tots els gats del món, no? Però va començar amb el gat de Bill Clinton.
Fixa.
Que això, mira, m'ha semblat curiós, perquè no ho sabia. Llavors, quina música li posem?
Sí, això.
Doncs
a veure,
resulta que un 20 de febrer del 1927, està a punt de fer 100 anys, doncs, d'aquell naixement, va néixer a Santiago de Cuba Ibrahim Ferrer, que va ser un vocalista d'èxit als anys 40 i 50, i com tants altres, i s'ha explicat moltes vegades aquesta història dels músics cubans que en aquell moment van passar de guanyar-se la vida, de ser molt famosos, a retirar-se de la música, ell va deixar la música i va guanyar-se la vida durant dècades netejant un limpiabotes, és que no sé com es diu en català, un netejabotes.
Sí,
o...
deu ser això.
Netejabotes, suposo,
sí.
No?
Doncs, qual?
D'això va viure, de netejar botes, sabates a la gent. I l'any 97 va tornar a l'actualitat musical gràcies a la popularitat que va donar l'Afro-Cuban All Stars, que era una orquestra que volia recuperar precisament tota aquesta memòria dels grans músics cubans dels anys 40, i a l'any 99 també a la pel·lícula Buena Vista Social Club, que doncs van fer un disc aquell any 99 que es deia així, Buena Vista Social Club Presents Ibrahim Ferrer, i va gravar un altre disc encara ja bastant, bastant gran, eh? I a més aquest any fa 20 anys de la seva mort, va morir el 2005 finalment. Llavors hi ha una cançó d'Ibrahim Ferrer, i aquí està la connexió
amb el gat,
que és una cançó molt, doncs, que està plena de metàfores i que reflexen aquesta cultura cubana, no només de la música, sinó també de l'alegria de viure, que és la cançó que escoltarem. I aquesta cançó explica una festa en la que participen dos animals, un ratolí i un gat.
I un gat.
I llavors m'ha fet gràcia connectar-ho, perquè el ratolí, hi ha un moment en la festa en el que aquests personatges doncs no només estan de festa, sinó que també simbolitzen en aquesta metàfora doncs aspectes de la societat cubana, i hi ha un que és el ratolí que decideix parar de tocar el timbal,
sí,
que diuen que representa això, la...
Sí, la necessitat de relaxar-nos també,
de parar, no?
Enmig de tota la...
Sí. Enmig de l'estrès, del ritme de vida que tenim, doncs de parar, i en canvi el gat simbolitza, perquè segueix ballant a la cançó, simbolitza la persistència i l'alegria
de viure. L'alegria de viure. Això és el que necessitem.
Llavors he pensat, home, doncs està bé.
El Dia Internacional del Gat, hem de recordar doncs aquesta alegria i persistència.
Clar. I precisament una cançó com aquesta, que explica una festa, que explica un ball i la necessitat de celebrar la vida, doncs crec que...
Ens convé
a tots, sí. I llavors, com que és el gat qui ho representa, doncs calla, doncs ho he lligat així.
Ja està, no és el gat, no és el Sox, però és un altre.
És un qualsevol gat que representi això, ho fa Ibrahim Ferrer com a metàfora en aquesta cançó, i ja que avui doncs, és el dia, a més, del seu naixement, doncs mira, ha quedat tot.
Tot lligat.
Com dic, una mica forçant-ho, però lligat.
Sí, home, i tant.
O sigui
doncs
que...
anem a alegrar-nos, no?
Sí, una gran cançó amb un gran artista cubà que ens portarà doncs, aquest ball i aquest ritme. La cançó es diu Ai Candela i l'escoltem. És la que ens porta Ibrahim Ferrer.
Vinga, a ballar.
Minuts i arribarem a les 12 en punt del migdia i tenim ara l'oportunitat de parlar una estona amb un escriptor que aquest divendres, dia 21, demà, a 8:15 del vespre, visitarà de nou la llibreria El Taler, visitarà de nou Esparreguera i també, de nou, doncs, el podem saludar igual que vam fer en el seu moment en l'anterior presentació doncs, aquí a la ràdio. És el Rafel Vallbona que presenta aquest llibre que s'ha publicat fa molt poquet, que és Tardes al Bellamar. Bon dia, Rafel.
Hola, bon dia a tothom.
Com estem? Gràcies per acompanyar-nos.
Doncs res, vull dir, encantat de que vulgueu parlar a mi i de que m'hagueu convidat de nou a la vostra vila. Sempre s'hi està molt bé.
Doncs bé, suposo que aquests dies són precisament per això, no? Per fer presentacions, trucades, entrevistes a ràdios, a teles, perquè el llibre es va publicar el gener, no? Vull dir, acaba de sortir.
Sí, sí, es va publicar molt finals de gener, vull dir, estem allò... campanya de promoció, diguem-ne, fins de cara a Sant Jordi, esclar, lògicament, clar. Que cada vegada s'estira més la campanya. Abans començava el març i ara comença el gener.
Ja, perquè hi ha cua, suposo, no? Per després del març deu estar acumulat el Sant Jordi.
Perquè hi ha moltes novetats i tothom vol tenir els seus espais als mitjans de comunicació i a les llibreries i, esclar, vull dir, cada vegada s'estira més això.
Bé, Rafel, vam parlar amb tu quan vas presentar al taler la Musa de la plaça Reial, que era a finals de 2022, si no ho he vist malament, sí, sí. I que a més era una de les primeres presentacions que es feia a la llibreria, no? que acabava
la primera,
d'obrir.
Si o la no primera. Recordo malament, la primera. Sí, sí.
Doncs en aquell cas parlaves de memòria, però era una escena musical a Barcelona, la Barcelona dels 60... I en el cas d'aquest Tardes al Vella Mar, que divendres presentaràs al taler, ens portes a Premià. És un lloc... Tu hi vius, a Premià? O...
Sí, jo visc a Premià,
sí,
dalt.
Sí, però no hi vivies als anys 60, encara.
Jo vaig néixer a Gràcia i vaig anar a viure a Premià de Mar a finals dels anys 60, sí, a l'any 69. Però, de fet, el fet de que situï la història a Premià és un paradigma, només, de fet. Vull dir, aquesta història podia estar situada perfectament a Esparreguera. Simplement que és que Esparreguera no ho conec tant com conec Premià.
Ja.
Per què? Doncs perquè el que faig és una novel·la en la qual faig un homenatge a la gent que a finals dels 50 i als anys 60 van venir de qualsevol racó del món i van fer gran aquest país. Així de fàcil, doncs com la gent que va arribant de qualsevol lloc del món era petit, llavors, esclar, el món era Espanya, no? I van anar a Esparreguera a treballar a la indústria tèxtil, i van fer d'aquesta vila doncs el seu lloc al món, no? Doncs jo això ho explico referint-me a Premià perquè és el territori que conec.
Clar.
Però ja et dic que crec que és una història universal gairebé, com a mínim en el nostre país.
Clar, sí, sí, de fet a tota Catalunya, vull dir, en aquells anys 60 podria ser la història, com dius, de tantes persones, no?, que van venir en aquesta expansió migratòria cap aquí a treballar, bàsicament.
Sí,
no?
Sí. Sí, i a més hi ha el mite, diguem-ne, de la gent que venia d'Andalusia, de Múrcia, d'Extremadura.
Sí.
Però també hi havia gent que venia de Barcelona, com ara jo.
Clar.
Jo i els meus pares, lògicament. Perquè, aviam si et sona això que t'explicaré. A Barcelona, als anys 60, finals dels anys 60, hi havia molts problemes d'habitatge, hi havia pocs lloguers i molt cars, i els pisos estaven molt cars. Sona, oi?
Vaja, com ha canviat, eh?
Sí, sí, oi? Sembla mentida, no hem après absolutament res d'uns 60 anys. Doncs sí, 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 era això. Vull dir que la migració... La migració no era una qüestió de procedència, sinó era una qüestió de classe. I encara ho és ara.
Uh-huh.
Vull dir, aquí crec que l'Eduard Sola, el guionista de La Casa en Flames, una pel·lícula d'altra banda molt, molt interessant, quan va fer aquell cèlebre speech en els Premis Gaudí, o sigui, sí. Es va equivocar. No era un problema... No és un problema de nord-sud, sinó és un problema de rics i pobres, i això sempre és així.
Bé, Rafel, abans d'entrar en més detalls d'aquest Tardes al Vella Mar, de la història d'aquestes germanes que expliques, explica'ns precisament la història d'aquests banys Vella Mar, què eren i per què esculls aquest marc com a punt de partida.
Aquest marc també acaba sent una metàfora gairebé, no? Els banys Vellamar eren uns banys d'aquests, un casino de platja que se'n deia,
sí.
Ara ja no en queda cap perquè la llei de costa se'ls ha carregat tots. Queda miraculosament, que crec que s'hauria de declarar patrimoni de la humanitat o alguna cosa així, la Donzella de la Costa a Badalona.
Val.
Perquè està a tocar del mar, lògicament, però forma part de la trama urbana. Bé, no sé, s'ha salvat per algun estrany artifici d'aquests de la, de l'urbanisme i de la legislació.
Clar, i queda com però un exemple, casin... un exemple sí, de tots. Digues, digues, perdona.
Eren aquests casinos de platja en el qual doncs, hi havia un restaurant, hi havia casetes de bany, alguns hi havia una piscina també interior, hi havia vall, i es feia, sobretot, es construïen, com a mínim el cas del Vellamar, era un lloc que s'havia construït pensant amb les classes benestants de la vila, no? Pagesos que anaven ben arriats, lògicament, aquí tot era hortes, i botiguers, fonamentalment, i alguna petita empresa, però normalment les empreses, que aquí n'hi havia moltes de fàbriques, els directius no vivien aquí. Clar, què va passar? Doncs va passar com va passar a tot Premià, com va passar a tot Catalunya. L'arribada de les onades de migració van acabar ocupant, en el millor sentit del terme, el Vellamar i convertir-lo en un lloc popular. No classista, popular. I, no sé, en el Vellamar hi va tocar l'Antonio Machín, Vull dir que, ojo...
Sí, això ho he llegit, que hi actuaven grans orquestres, però fins i tot l'Antonio Machín, vull dir que...
Sí, sí, no, vull dir, però també, portar l'Antonio Machín és com portar el Coldplay, gairebé.
Sí, sí, clar, i és normal que amb aquesta proposta que es feia en aquell moment, doncs hagi quedat com un punt romàntic, no?, per tanta gent. De fet, per molta gent era com això, com una petita Cuba, deien, no?, fins i tot.
Sí, bueno, era... Mira, jo només et diré que l'últim dia que el Vellamar va estar obert al públic, ja feia anys que estava molt decadent, això era l'any 1998, s'hi va reunir molta gent a acomiadar-lo, no?, molta gent del poble, gent que potser fotia 30 anys que no hi posaven els peus, ja. Però bueno. I els teus companys de Ràdio Premià de Mar van fer el programa del matí, o sigui, la teva homònima, que era la Lola Busquets, va fer el programa d'allà en directe durant les 3 o 4 hores que durava, i jo crec que no havia tingut mai tants convidats a la seva vida. I mira que la Lola va fer el programa durant molts anys, perquè la gent hi anava i li feia il·lusió posar-se davant del micròfon i dir una frase de comiat, de record, perquè formava part de la història, i de la història sentimental, sobretot, no? D'una època en la qual la gent havia vingut... Això, a Premià hi havia molta gent de Cejín i de Calasparra, i arribaven aquí amb quina idea? Amb la idea de poder tenir una vida digna per ells i pels seus fills, no més. Que volia dir un sostre i una feina i un plat a taula. Si a més de tot allò van aconseguir que els seus fills tinguessin escola i que anessin a ballar un dia amb l'Antonio Machín, perdona, la vida és vella.
No, i tant, ja m'agradaria anar-hi ara amb un túnel del temps.
I tant, i tant.
Sí, de fet, aquest programa de ràdio que has fet referència es retransmetia molts d'aquestes actuacions, no? El programa Les Tardes del Vellamar, o Les Tardes del Vellamar.
Sí, bueno, això era amb emissores anteriors.
Anteriors, sí, perquè, sí.
Sí, això era als anys...
O sigui, a l'època d'Esplendor, diguem. 50, sí.
Primers dels 60, sí. Suposo que es feia a través d'emissores o de Ràdio Cadena Espanyola, quan encara no era de Ràdio Nacional, o les emissores de la cadena del Bisbat, vull dir que Espanya era les cadena d'ondes populares, alias COPE. I aquí eren emissores que tenien el nom de vegades del poble, sí, però que eren titularitat del bisbat, no sé. L'espectre radioelèctric ha canviat moltíssim,
Bé, més enllà d'aquest punt de partida, no?, des d'on expliques aquesta història, aquesta transformació social de Premià i del país aquests anys 60, ens centrem en la història de les germanes Jiménez, que venien d'Andalusia i van anar a Premià des de Barcelona per crear una escola.
Sí, les germanes Jiménez són tres són. Germanes i després un noi que és una mica més jove i van venir als anys 50, finals dels 50, van venir d'un poble que es diu Vallargue, que és d'aquells pobles que la feina és teva per trobar-lo a Google Maps. I la gran, la Conxita, havia estudiat magisteri a la Normal de Granada, perquè el seu pare, al poble, tenia un estanc i, home, em tocaven de calents una mica, no? Yeah. Era un poble miner que poc a poc es va anar despoblant i finalment van tancar les mines i tothom va haver de marxar, com tants llocs a l'Espanya, això que es diu ara l'Espanya vaciada, no? Però elles van venir aquí, la petita tenia una afecció d'oïda que l'estava deixant sorda, i els metges de Granada li van dir que a la recent inaugurada residència sanitària Francisco Franco, o sigui la Vall d'Hebron, la podrien guarir, i va venir la germana gran i la petita, i van guarir la petita, i la germana gran va trobar feina de mestre i s'hi va quedar. D'allà, a través d'una coneixença d'un pare de dos alumnes seus, la van portar a Premià de Mar i va obrir una escola. Amb 25 anys. Uh-huh. Ojo,
25 anys, ostres.
L'any 1965, vull dir que aquesta escola, que encara existeix, aquest any fa 60 anys. Evidentment la Conxita ja no està al capdavant perquè té 93 anys i està més feliç que un anís, ha après a cuinar i tot, perquè esclar, tota la vida treballant de mestre no havia tingut temps ni de fer un ou ferrat. Però la seva germana, no la petita sinó la mitjana, la Isabel, que va venir després, encara està al capdavant de l'escola com a directora administrativa. Després hi ha la directora pedagògica, però com a directora administrativa, i aquesta escola continua existint, és molt popular, té dos edificis construïts de nou, vull dir, no edificis, aquells baixos que van comprar als anys 60, encara els tenen, però són de, com a serveis, diguem-ne, i són una gent molt coneguda perquè van fer dues coses. La primera és fer una escola en un poble que creixia a velocitat supersònica, com aquell qui diu cada dia arribaven 50-60 persones, doncs el mateix que va passar per Reguera als anys 60, i no hi havia escoles per tothom. No hi havia escoles. Mm. I feien classes per nens de dia i a partir de les 6 de la tarda feien classes d'adults, perquè, és clar, molts d'aquells adults que arribaven no sabien llegir i escriure.
Esclar.
Classes d'alfabetització. Per això van ser molt, molt conegudes, molt populars, i després perquè en una època en què l'educació no tenia cap mena de recurs, en què el franquisme intentava controlar un sistema educatiu que els hi fugia de les mans, perquè, és clar, vam néixer els boomers, que som 14 milions, i la cosa es va desmadrar. Pues elles van innovar, van ser unes innovadores. Van començar a fer classes de català l'any 1971. Van fer que aquells nens que arribaven d'aquelles regions perdudes s'interessessin per aprendre català, perquè els seus amiguets d'aquí parlaven català. Era una escola mixta. Era una escola que lògicament no podia ser laic, en aquella època no es podia ser laic, però que respectaven tant els creients com els no practicants. Vull dir, no s'obligava ningú a missa ni a fer el mes de Maria i totes aquestes gaites, no? Mm. I et diré una cosa, ja ho sé que ara avui en dia les pedagogies, l'escola moderna i totes aquestes coses d'avui en dia diuen moltes coses que jo com a alumne no vaig tenir. Però jo vaig aprendre molt, el que vaig aprendre em va servir de molt i crec que m'ha servit de molt a la vida, moltíssim. De moltíssim. Uh-huh. Vull aprendre les capitales d'Espanya i los ríos d'Espanya, aquestes coses no van fer de mi un drogadicte ni un traficant d'armes ni cap cosa d'aquestes, en absolut. I per tant, això ho dèiem ahir, que vaig fer la presentació a Barcelona amb el pedagog l'Enric Prats, que és el vicedegà de la Facultat d'Educació de la UB. D'una banda, jo tenia una certa deute moral amb aquesta escola, no només amb el Pilar, perquè hi vaig anar, sinó en general amb aquesta escola d'aquesta època, d'aquells mestres per passió i per vocació i que van deixar la pell per fer que una canalla, a part d'aprendre a sumar, restar i a llegir i escriure, aprenguéssim a conviure, cosa que és molt important, francament, i aprenguéssim una cosa que, imagina't, als anys 60 era fonamental. Aprenguéssim que teníem una oportunitat a la vida, una, que estaven allà a l'escola. Aquella l'oportunitat que teníem a la vida era el coneixement, era aprendre, era estudiar. I en allà era el lloc.
Clar.
I, sincerament, estic molt satisfet d'haver fet cas.
Clar, i aquest llibre, de fet, no només és portar-te aquella infantesa teva a Premià, sinó també és aquest agraïment, no?, a tota aquesta, sí. Tota aquesta educació i aquesta integració, no?, i a la importància d'aquesta educació
sí,
per la integració.
Sí, sí, tal com et deia abans, és un homenatge a tota aquesta gent. Una mica, un dia em parlava amb el director del 47, i més o menys la seva pel·lícula, Salvant les distàncies, i la meva pel·lícula i la meva novel·la parlen del mateix. Sí. Jo els meus personatges són les germanes Jiménez, el seu és el Manolo Vital. Però el Manolo Vital va fer exactament el mateix.
Sí, sí, és que a mi m'ha vingut al cap...
Vingut de l'últim forat del món,
sí.
Escolta'm, va fer que arribés el transport públic a Torre Baró.
Clar.
Que dit així sembla una obvietat, perquè com que ja estem acostumats que això existeixi, però en aquell moment, com tothom que ha vist la pel·lícula sabrà, va ser tan excepcional que el van detenir, lògicament, perquè va segrestar un autobús. En fi, que això tampoc s'ha d'anar segrestant autobusos cada dia.
Clar, clar. No, però és veritat que llegint fa uns dies sobre el llibre, doncs ve al cap, sens dubte, no? aquesta pel·lícula, l'èxit que ha tingut i tot el que s'ha parlat arrel d'aquest èxit, no? D'aquestes històries.
I encara et diré una altra cosa. Hi ha una coincidència, una benaurant coincidència.
Sí.
Aquest any fa 100 anys del naixement de Paco Candel. Paco Candel, l'autor dels Altres Catalans i probablement la persona que més va treballar des de la política, però també des del món intel·lectual i des de la literatura, per aquest, establir els paràmetres d'aquella nova societat que s'anava creant, que s'anava formant a partir de gent que havíem nascut aquí i gent que havíem nascut en un altre lloc, però que venien aquí i volien ser d'aquí, i són d'aquí.
Uh-huh.
I després, clar, avui en dia això, aquesta és la història de la majoria de catalans.
Ja. Yeah. Sí, sí,
l'altre dia m'ho comentava el Rafa Navarro, l'alcalde de Premià de Mar, que m'ho deia, diu, però si sembla que expliquis la història de la meva família, dic, oh, noi,
clar.
Normal, d'on van venir, on
I la de tantes, i tant.
Clar, 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 i això que el Rafa és més jove que jo, però bueno.
Clar, de fet, és una novel·la coral, no?, que això també doncs, fa que això que sigui doncs, també una bona forma d'explicar doncs, això, històries que no només són d'aquestes tres germanes, però són precisament aquestes històries protagonitzades per persones que no passen a la història pel seu nom, però sí pels seus actes, no?, les que més cal explicar, les que s'han de reconèixer, no?
Sí, mira, això que deies ara d'una novel·la coral, sí, la majoria de les meves novel·les són corals, hi ha molts personatges, perquè m'agrada fer aquest tipus de narració, primer en la qual tractar el tema de la memòria. La memòria és fonamental, és a dir, no podem saber qui volem ser o què serem si no sabem el que hem estat.
Ja.
Sí, per anar endavant s'ha de mirar primer darrere, s'ha de saber d'on vens. Això... Jo, em sembla que l'edat m'ha acabat fent valdre aquesta màxima, no? I després, això genera un tipus de novel·la documental. Això, el meu estimadíssim Feliu Formosa, el poeta, traductor, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que m'honora amb la seva amistat, sempre em diu, tu fas novel·les documentals. Sí, mira, Feliu, no sé, jo explico històries. És cert que m'agrada treballar històries d'origen real, és a dir, històries reals, no? Després, a partir d'aquí, arriba un punt que, escolta, és una novel·la, no és un llibre d'història, eh?
Ja.
Tinguem-ho clar.
No, però sí que és veritat que, a més, aquests dies se n'ha parlat molt també de memòria històrica, no?, i del desconeixement, precisament, que tenen doncs, generacions actuals de coses que semblen molt llunyanes i que no ho són tant, no? Vull dir que al final, sigui en ficció, sigui en no ficció, al final és parlar sobre coses que hi ha gent viva encara que les ha viscut i que les pot explicar.
El que passa és que fas una ficció a partir de la realitat, és una ficció versemblant, no? Versemblant. I és el que et deia al principi d'aquesta conversa, que dius, ostres, jo explico aquesta història que passa a Premià de Mar, però segur que canvies els noms i les descripcions dels llocs i la pots situar a Esparreguera, a Olesa, a Terrassa, t'ho dic per municipis del voltant, eh? Uh-huh. I a tants i tants, bueno, a tota la conca del Llobregat, evidentment, no? Vull dir, perquè és la història d'aquest país, tu. És la història d'aquest país.
Uh-huh. Molt bé, doncs, Rafel, bé, no tenim més temps, però ja està bé que qui vulgui saber més vagi demà divendres al Taler, no?, també, doncs, demà a partir de 7:45, aquesta presentació en la que suposo, doncs, que evidentment parlaràs, de moltes més coses i també amb el públic que s'acosta a aquestes presentacions, no?, vull dir que és...
Sí, mira, l'anterior presentació crec que va ser la primera de la història de la llibreria.
Sí. La
bona amiga Carme Parres, que fa molts anys que ens coneixem, m'ho va suggerir. Una mica em va dir, és que així si no ve ningú, com que ets de confiança, no passarà res. I vaig dir, no, què ha de passar? Només faltaria. Però hi havia molta gent, gent molt interessada, lectors, i m'atreviria a dir moltes més lectores que lectors, molt interessats, molt desperts, no? Molt aixoribits, amb moltes ganes de saber, de preguntar, de dir coses.
Sí.
I, escolta'm, jo crec que això és la millor notícia que pot tenir una llibreria.
I
que hi hagi una llibreria que funcioni és una gran notícia per una vila. Per tant, jo crec que tots plegats esteu d'enhorabona que el taler... un cop tants talers han hagut de parar, sí, hi hagi aquest que vagi endavant.
I tant. Mira, en el meu cas no vaig venir a la presentació, però el vaig comprar després, el llibre de la Mossa de Plaça Reial, allà al taler. Vull dir que almenys per això va servir, perquè els que no hi vam poder anar també...
Se'm va vendre una bona colla, eh? Se'm va vendre una bona colla.
Sí, sí. Vull dir que res, doncs recordem que demà, divendres, a partir de 7:45, tindrem la presentació d'aquesta tarda al Vellamar, aquesta novel·la, que també li posarem música, Rafael, si et sembla bé per acabar, perquè del Vellamar en queda el nom de la platja, no? Diguem, no en sí, queda res més, però té una havanera, el Vellamar. Té una havanera que es diu precisament així, es diu Vellamar, i sí, els autors són un grup d'havaneres de Premià, no? Que són Barca de Mitjana.
El Barca de Mitjana, efectivament, l'amic Ramon Soto al capdavant, que ja fa molts anys que brega amb el món de les habaneres.
Sí,
ja
sí.
Comença a ser un clàssic, ja, el Ramon Soto, gairebé com jo.
Doncs amb aquest clàssic, mira, buscant informació he trobat que hi havia aquesta habanera i he pensat que estaria bé per tancar doncs, aquesta conversa. O sigui que així acabarem. Doncs a Rafael Vallbona, moltíssimes gràcies i ens trobem doncs demà a la tarda a partir de 7:45 al taler. Gràcies.
Gràcies a vosaltres. Fins demà.
Fins demà.
Escalfor. El mar sap, trist testimoni, sovint torno a aquest indret. Explicar-ho no sabria, perquè m'hi sento tan atent. Diu la gent que hi ha orenetes de nit volant sobre el mar. En l'aigua hi ha llumetes que són les del vell mar. Diu la gent que hi ha orenetes de nit volant sobre el mar. En l'aigua hi ha llumetes que són les del vell mar.
Dilluns i els dimecres, escolta en directe els millors continguts de la plataforma RE Podcast. RE Podcast, tots els dilluns i dimecres, de 6 a 9 de la tarda. A Ràdio Esparreguera.
Vols ajudar algú a millorar el seu nivell de català oral? La teva parella lingüística t'espera per mantenir converses en català. Així, espontàniament, impulsem l'ús de la nostra llengua, al carrer. Per ser voluntari, no cal cap certificat de català. Només cal saber parlar català amb fluïdesa. Una hora a la setmana, festa voluntari. Per inscriure-t'hi o demanar més informació, truca al telèfon 93-772-9292. T'hi pots apuntar tot l'any, però fes-ho ara. La teva parella lingüística t'està esperant. Aviat una persona més parlarà català gràcies a tu.
I això ens ha fet a temps.
És la ràdio.
We'll be right back.
continuem en directe passant 10 minuts de les 12 del migdia d'aquest dijous 20 de febrer de 2025, quan comencem la tertúlia, que ja sabeu que tenim cada dimarts i dijous a aquesta hora a Ràdio Esparreguera fins a la 1 del migdia. Us animem a participar, si voleu intervenir en qualsevol moment ja sabeu que és en directe, és oberta a tothom que vulgui donar la seva opinió sobre els temes que aquí parlarem tot seguit, i podeu fer-ho trucant al telèfon de l'emissora municipal al 93 777 1876. Bé, saludem els tertulians que ens acompanyen avui, els que donem la benvinguda i agraïm moltíssim la seva col·laboració per fer possible aquest espai. Per la meva dreta comencem, la Maria Jorba, molt bon dia, què tal?
Hola, bon dia,
benvinguda. Benvinguda de nou aquí a la tertúlia.
Gràcies.
També tenim un senyor, el Francesc Tell, molt bon dia.
Molt bon dia.
Benvingut de nou.
Bon dia a tothom.
I també ens acompanya la Carmen Amaro, molt bon dia, Carmen, què tal?
Bon dia.
Doncs gràcies per estar aquí amb nosaltres. No sé si sabeu que ahir vam reprendre les emissions de la línia directa de Ràdio Esparreguera, aquest espai que des de fa dècades, podríem dir, ens dona l'oportunitat d'escoltar el que ens poden dir els diferents portaveus dels diferents partits, grups polítics amb representació al consistori. Ells ens visiten de manera doncs, rotatòria, diguéssim, no? Van fent rotació i anem repassant durant una hora amb ells l'actualitat municipal, l'actualitat del poble, l'actualitat de la gestió, sobretot, que fa el govern municipal. I vam estar uns quants mesos que Ràdio Esparreguera no va poder emetre aquests espais, i ahir justament es recuperava aquest espai. Vam començar amb el partit amb el que s'havia finalitzat, no? Havíem acabat, diguéssim, les emissions que li tocava en aquell moment, que era la CUP, i ens va acompanyar el Miguel Ángel Guiral, que és el portaveu de la CUP. No sé si algú de vosaltres veu poder escoltar l'espai.
Un tros.
Jo sé.
Sí?
Sí.
Jo escoltar-lo no, però l'he llegit
al resum de l'informatiu. Sí. Doncs bé, no sé, si voleu comentar alguna cosa, què us va semblar, què us sembla, per començar, doncs això, poder tenir l'oportunitat d'escoltar el que diuen els portaveus dels partits en aquest espai, a la línia directa.
A mi em sembla molt i tant, perfecte, que tothom pugui dir la seva i les seves opinions.
És molt interessant, perquè així la gent que escolta la ràdio, que hi ha molta gent que escolta la ràdio, encara que no s'assembli, però sí que és veritat, perquè te n'assabentes de moltes coses del poble, te n'assabentes de coses que passen, de lo que creuen els portaveus, i quan nosaltres aquí sempre diem és que l'oposició s'hauria d'unir per fer coses pel poble i tal, doncs aquí ells tenen l'oportunitat de dir el que en pensen i el que han decidit de tirar endavant. Jo crec que tots estan tirant un pas endavant per poder-se reunir i parlar coses per poder doncs, intentar solventar que en dia d'avui encara no s'han fet coses que deia ahir el noi de la CUP, el Miguel Ángel. Aleshores, jo em sembla molt interessant que es tornin a reprendre, que la ràdio, el que li convé és tornar a ser la ràdio que era, que, per cert, m'he descuidat, tenia unes fotografies dels primers anys de la ràdio, que hi havia gent doncs, que ja no hi són, i hi ha les fotografies, i jo crec que la ràdio i l'homenatge a aquella gent hauria de ser necessari per poder tirar endavant. La ràdio ha de tornar a ser la mateixa ràdio que teníem.
Aquest
la
any
mateixa.
Fem 45 anys, de Ràdio Esparreguera.
45
anys.
Sí, sí. Ja, amb aquella fotografia, doncs, dona la data, són 45 anys.
Em sembla que m'ho vas comentar fa pocs dies amb motiu del Dia Internacional de la Ràdio.
Et vaig dir el dia de la ràdio, Trini, sortireu al carrer, perquè, clar, jo veia llocs que sortien al carrer els de la ràdio. I tu em vas dir, no s'ha pogut ser i tal, i llavors vaig treure les fotografies aquestes que ells expliquen que és el Dia Internacional de la Ràdio i estan a fora del carrer parlant amb la gent del poble. O sigui, jo crec que la gent d'aquí, d'aquest poble, es mereix tornar a tenir la mateixa ràdio i que aquestes persones que ho van fer-ho s'ho mereixen. Vull dir, són gent que en el seu moment van intentar de fer una cosa de bé pel poble, doncs, ostres, intentem-ho entre tots.
Les hem de veure, aquestes fotografies.
Sí, us les porteu, us les deixo aquí, eh?
Aquí a la ràdio, clar, els oients no les podran veure, però segur que...
Sí, però quan diguem els noms de les persones que hi ha allà, tots els coneixeran.
I tant.
Però la pregunta concreta, jo, és un espai que es trobava molt a faltar i que era molt necessari. És a dir, quan la informació, per exemple, de la gestió municipal ve per un únic canal, evidentment el ciutadà no es pot fer una idea real de quina és la situació des del punt de vista de l'equip de govern envers el poble. Donar veu a l'oposició, que és una oposició que normalment estava molt callada, perquè tots aquells que no es bellugaven en els ambients polítics, que tenien alguna mena d'informació de més, la resta de ciutadans ignoraven totalment quina era el dia a dia a nivell de treball de gestió municipal, no? I era un espai, ja dic, que es trobava a faltar i que era molt necessari, perquè en un debat, jo segueixo debats per televisió i tal, i a mi m'agraden aquells canals que emeten debats múltiples, és a dir, amb diferents idees. Uh-huh. Jo aquells canals que es fa un debat que són molt d'una debat, ideologia, aquells no m'interessen. Igual que la premsa, saps, n'hi ha diaris, per exemple, que tenen una certa ideologia perquè el que paga mana, i dius aquell diari no val la pena llegir-se'l, uh-huh, perquè ja sabem quin tren tenen, no? A nivell municipal passa igual. Si tu tens un canal d'informació i l'Ajuntament està fent muntatges per donar una informació que és molt esbiaixada moltes vegades, perquè amb l'epígraf aquest de bon govern, doncs allà colen tot el que els hi convé més i de més, no? I el ciutadà no es feia una idea real. Fins i tot els plens de l'Ajuntament trobo que moltes vegades estan coartades a vegades les intervencions que puguin haver contràries a la política municipal, fins i tot per part de persones de l'oposició, no? Per tant, donar veu amb aquesta gent, doncs és igual que aquesta tertúlia, que donen veu a la gent del poble, que viu els problemes diaris del poble i d'alguna forma pot compartir amb la gent que està escoltant el programa aquests neguits. Uh-huh. Per mi, ja dic, felicitats per haver recuperat aquest espai i que tant de bo que duri molt de temps.
Bé, també donem veu en aquestes tertúlies, ho diem sempre quan les comencem, a tothom que vulgui intervenir en qualsevol moment, a qualsevol oient que estigui escoltant, pot donar la seva opinió respecte al que aquí estem parlant, i em diuen que tenim una trucada. Hola, molt bon dia, amb qui parlem?
Hola, bon dia, sóc Antoni Canyissades.
Hola, bon dia, Antoni, què tal?
Hola, bé, i vosaltres també, no?
Doncs sí.
Aviam, m'agradaria fer una menció, simplement. Tots els anys que portem darrere de la colònia Sedó,
sí,
darrere de la colònia Sedó, que ara estan implicats doncs tothom, aviam, jo amb aquestes persones que estan implicades m'agradaria haver-les vist amb el temps del tancament de la colònia Sedó, i no pensem que els empresaris o els empresaris o els que van estar com l'Antoni Sedó, uh-huh, era un caciquisme pur d'aquella època, vull dir, un caciquisme que no tindria el per què tindre aquest reconeixement de dir a colònia Sedó, la colònia Sedó. Aviam, jo crec que
perdona, Antoni,
l'Ajuntament,
perdona, Antoni, una coseta,
i els partits polítics, govern,
Antoni,
oposició,
no sé si em sent, Antoni,
crec que estan fent una molt dolenta acció de
Antoni,
donar aquest protagonisme.
Antoni,
per què dic això? Si la colònia Sedó és de patrimoni, Can Comelles
perdona,
també és patrimoni.
Perdona, Antoni, em sents? Mira, és que volia només posar en context als oients, perquè clar, aquí estàvem parlant de la recuperació de la línia directa, i sí, és veritat que ahir va venir el Miguel Ángel Giral,
sí,
i potser això, només volia posar en context als oients, perquè suposo que et refereixes al tema de la colònia Sedó, uh-huh, perquè va ser un dels temes dels que va parlar el Miguel Ángel Giral,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Ell va dir que posava sobre la taula que des del grup consideren una manca d'acció en les polítiques d'habitatge al que
sí,
fa el municipi,
sí,
va valorar en positiu les accions de rehabilitació previstes als edificis, als habitatges de la colònia Sedó, però troba a faltar que des de la política local, va dir, no es vagi més enllà per assegurar un pla d'habitatge protegit al municipi.
Aviam, el pla d'habitatge, a mi que em perdonin, però no serà viable. Arreglar el que vol, el que s'estiguin allà, arreglar-ho, doncs em sembla que sí, que és un dret que tenen els veïns que estan allà. Però a fer habitatges en un lloc tan distanciat del centre urbà o de l'urbà d'Esparreguera i, a més, inundable perquè no tenim que deixar de pensar que la colònia Sedó es va inundar més d'un cop. Vull dir que és una zona que té el seu risc i aleshores, amb una visió i amb una previsió de no sé quants anys, perquè ara es parla molt de l'habitatge, la colònia Sedó, que hi hagi un reconeixement pel treball tècnic que hi havia allà d'estructura, ens sembla molt bé. Ara, fer i vendre i fer volar coloms de que la colònia Sedó, allà és la panacea, vull dir, portem tants anys i que la Incasòl és el propietari, vull dir, ja prou de tanta fal·làcia i tanta prendre el pèl amb les persones que van treballant allà, que van patir allà, perquè allà patien, Vull dir, tot quedava a dins de la colònia Sedó.
Em sembla,
aquell,
Antoni,
era un cacique.
La Maria em sembla que et vol dir alguna cosa.
La Maria pot dir el que li sembli, perquè té la seva llibertat, però jo el que estic remarcant això, que si la colònia Sedó a l'Ajuntament és tan capaç de moure's, d'implicar l'Estat, la Generalitat, amb l'Incasòl, a tots els que van escriure la història, l'associació que hi ha, vull dir, jo crec que ja n'hi ha prou. La Can Comelles també pertany i és patrimoni d'Esparreguera. Ja. Per què el deixen tan abandonat? És vergonyós. Encara no han fet res. I d'això em queixo.
Ja.
I agafo la colònia Sedó, que és molt bonica i pinta boniques, perquè els polítics només van, li passa com les mosques a la mel. Vull dir, i aquí ho deixo estar perquè ja faré una publicació amb la qual hi ha una instància a l'Ajuntament amb el qual la faré la referència i aquesta manera de pensar. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou, i no és que estic en contra dels socialistes. Jo m'identifico amb els ideals socialistes, però de veritat, no el fer volar coloms i fer propaganda.
Bé.
Que al final els que pateixen i diuen, és la gent que va treballant allà, que pagaven el lloguer amb els habitatges, que la cooperativa també pagaven, tot quedava allà a dins.
Sí, però això ja és passat, Antoni.
Sí, sí, no és passat, però es té que recordar el passat per saber què és el que no tenim que fer.
Antoni, Antoni,
a
veure, Cañizares.
Més d'un cop.
Antoni, Antoni, a veure, sóc la Maria.
Sí.
No estem parlant, o sigui, no estàvem parlant del passat, estem parlant del present, però ja que tu has tret el passat, et diré, no sé si et sabrà greu o no, que gràcies a aquest cacique, aquí a Esparreguera i Olesa tenien molta feina perquè tots hi anaven a treballar, perquè els meus avis hi treballaven, els meus besavis hi treballaven. O sigui, que a veure, deixem en pau, deixem en pau la història, deixem en pau la història i anem al dia a dia.
No té cap culpa, anava a treballar perquè no era un dret el treballar.
Perquè hi havia un lloc per treballar.
Hi havia un lloc per treballar. I aleshores inclús els nens petits que havien de 8 i 9 anys, que sortien del col·legi, quan ja acabaven el col·legi, els feien anar a treballar, a agafar tot el que queia sota dels telers.
Estem aquí,
per favor,
Antoni.
Idolatrar a tanta aquesta gent que va vindre inclús en capital indià, vull dir, de l'esclavisme.
Ara mateix no sé com voldrà això.
De l'esclavisme. Tinc molt cap
Antoni,
de
Antoni, una coseta.
I fet aquesta interpretació perquè estan fent volant coloms les carreteres d'accés. Estan fet és una punyeta.
Antoni, sisplau.
Ja n'hi ha prou de prendre el pèl a la gent.
Antoni, sisplau. Sisplau, t'ho demano, sisplau.
Sí, sí, gràcies. Ja està.
A veure, és que saps què passa? Que és un discurs molt caòtic.
Sí.
I llavors és molt difícil seguir-te el fil.
Sí.
O sigui, clar, parles del passat... No, espera, parles del passat, parles del present...
Una sèrie d'informació.
Sí, però parles del passat... Deixa'm parlar, sisplau, Antoni.
Sí.
Parles del passat, parles del present, i al final ja no sabem, i al final acabes en un altre lloc que no és la colònia Sedó tampoc. Llavors... Jo crec que has posat sobre la taula diverses coses. Tu tens la visió de que allà hi va haver-hi una explotació, tal. Hi ha persones que, d'alguna manera, va ser la seva manera, l'única manera que tenien de viure era tenir un treball, i com tots els treballadors de l'època i de sempre, i també van agrair, no?, tenir aquesta possibilitat. Vull dir que amb tot hi ha grisos, no són blancs ni negres, segurament, no?
La memòria històrica l'hem de respectar una miqueta.
Llavors, això d'una banda...
Jo la respecto, però la...
Sobre el que tu dius d'ara, de la colònia Sidó, amb una frase, potser és això de que fan volar coloms. Bueno, doncs ens quedem amb això i podem comentar sobre aquest tema, sobre aquests projectes que hi ha a la colònia Sidó.
Jo comento que arreglin la colònia, que facin, però a l'esforç que està costant a tothom, perquè al fin i al cap la Generalitat, l'Estat, els diners es rep de... els contribuents.
Sí.
L'esforç que està fent també i la dedicació que està fent el govern d'Esparreguera en base, i no el que hi ha ara, sinó hi ha més govern.
Sí, però no et despistis, dir... Antoni, anem al gra. Sí.
Sí.
No, aviam,
és que... un esforç
digues.
Que està ben fet. No, jo no dic que estic en contra de l'esforç,
vale,
però
doncs...
el resultat, veient la situació de la colònia que està empobrida, no té un bon caire, la iglesia tapiada,
sí,
vull dir,
però...
allà no és bo que hi hagi habitatges.
Bé, doncs,
perquè està molt a la
ara
del riu Llobregat.
Doncs aquest és el missatge. Això és el tema que potser podem parlar ara. Gràcies, Antoni, per la teva intervenció, i deixem que parli també.
La colònia Sadó, amb la seva, l'any 71, quan es va portar
però,
la Blanca,
Antoni,
es va inundar.
Però ara anirem enrere, és que tenim uns altres temes i volem parlar també dels altres temes que tenim avui previstos. Però vaja, que ens quedem amb això que has dit, perquè ho comenten els nostres tertulians. Gràcies. No, ens enfades, només que costa seguir-te, Antoni. Doncs moltes gràcies. Fins la propera.
Un dia ja demanaré per parlar aquí a la ràdio, aviam, que em deixeu explicar una mica d'història.
Molt bé.
Perquè jo vaig estar a la colònia Sadó. Vaig estar allà a la guarderia.
Ja.
Vale? I ma mare va treballar.
Sí,
I els meus sogres també van treballar. Vull dir, i sé moltes històries.
Que no molt bé. Tornem al present, Antoni, tornem al present.
És un color gris, molt bé. Però
cuidem. Sí. Gràcies.
Jo només...
Bon dia.
Jo és que m'he perdut una mica, perquè estàvem parlant d'un tema i ha sortit un altre, però jo només vull fer menció en una cosa, és a dir... aquesta mena de crítica que s'ha fet sobre un empresari que a mi té tota la roda del món, després ha hagut la intervenció de la Maria dient gràcies amb això van tenir molta feina. Escolteu, als anys 50 a l'estació de França a Barcelona cada tarda arribava el Sevillano. El Sevillano, jo coincidia que anava a l'estació a berenar amb mon pare i arribava el tren sobrecarregat, saturat de persones que venien amb l'oposat, havien deixat tot el seu passat, el seu poble, i venien aquí a treballar i a guanyar-se la vida. Aquesta gent que van venir aquí a guanyar-se la vida, van trobar unes condicions allò de braços oberts? No, van trobar feina. I el que donava feina era per guanyar diners, no era per fer una obra social. Per tant, aquesta gent van tenir l'oportunitat, al millor dins d'un mal ambient, dins d'un caciquisme, dins d'una situació laboral molt precària, però van tenir la possibilitat de fer-se patrimoni. La majoria de ciutadans que van venir a emigrar-se als anys 50 aquí a Catalunya, Catalunya no els hi ha regalat res, però els hi ha donat possibilitat de fer-se amb un patrimoni que la majoria de la gent que va venir en aquests moments compta. I ho deixo aquí. Podem parlar de la colònia Sada, podem parlar de la colònia també que n'hi ha a Martorell, o de 50 colònies que n'hi ha al llarg del riu Llobregat.
De tot el país.
Però que, evidentment, és el que diem. N'hi han blancs, negres, n'hi han de tots els colors, i cadascú parla depèn de l'experiència que hagi tingut. Amb el tema que es parlava abans, és bo que es parli dels temes polítics que afecten amb aquest poble i que no sigui una única veu. Que la veu de Suamo no és la propietària de Ràdio Esparreguera. L'Ajuntament no és la propietària de Ràdio Esparreguera. Els propietaris de Ràdio Esparreguera és tots els ciutadans d'Esparreguera que mitjançant els seus impostos mantenen un mitjà de comunicació que necessiten per sentir-se acollits i informats i que en un moment donat puguem parlar. Ja dic, abans, felicitar Ràdio Esparreguera per haver obert aquest nou cicle de poder sentir a l'oposició, perquè d'altra manera no el sentim, i contrastar idees. Cadascú defensarà les seves. És igual que la tertúlia. Cadascú digui la seva dins del respecte que hem de tenir, però que ara ha passat la CUP, la següent línia oberta no sé en quin partit serà, però dintre d'un respecte. Ja està.
Jo sobre el de la colònia Sidó, que No conec molt la història de la Colònia Sedó, perquè quan vaig venir a viure a Esparreguera gairebé estàvem a punt de tancar. La interpretació que he fet de la intervenció del senyor de la CUP era que la farien servir com a habitatge social, també, a més de la poca habitabilitat que hi ha aquí a Esparreguera, que només tenia un pis, si no recordo malament, i crec que això... Primer, és bo que les condicions del terreny i tot això no siguin les més adequades. Jo no tinc ni idea d'això, però el senyor Antoni Canyitxedares ha dit que no és el més adequat. I no només això, sinó que jo crec que la idea de la coneixedora és més que res per reivindicar el que va ser i el que pot ser, però especialment com promoció turística.
Sí, també, val? Esclar.
És el que jo he interpretat més res. No parlar del passat, ni estudis de què feia el cacic aquest, ni res d'això.
Són 2:15 i havíem quedat per parlar, si us sembla, fem un parèntesi, perquè continuarem parlant d'habitatge, també d'habitatge ara, el problema que tenim ara d'habitatge per moltes famílies, i d'alguna altra qüestió que va tocar en la seva intervenció ahir el Miguel Ángel Giral. Però abans voldríem recordar, per tots aquells que ho saben ja, o els que no ho saben, que, doncs, informar-los, que avui el cicle de cinema Gaudí projecta la pel·lícula Marco, dins en aquest marc del cicle Gaudí, avui a les 8 del vespre a la sala d'actes de Can Pasqual. Es projecta aquesta pel·lícula Marco, una pel·lícula en el que ens expliquen la història d'un deportat, Enric Marco, que mai va existir. És un home que durant anys va ser capaç de mantenir davant l'opinió pública i davant de la seva pròpia família una mentida, que és que ell deia i va fer creure a moltíssimes persones que havia estat presoner en un camp de concentració nazi. És un home carismàtic, convincent, i fins al punt que va arribar a ser el president de l'Associació Espanyola de Víctimes de l'Holocaust. Allà es va convertir, òbviament, en una figura destacada i admirada per la seva suposada valentia i sofriment, fins que un dia un historiador va descobrir que el seu relat era completament fals. Doncs bé, una de les persones que va conèixer aquest personatge, podríem dir, és la Joana Llordella, i m'agradaria que us poséssiu els auriculars, perquè la tenim avui al nostre programa. Molt bon dia, Joana, què tal?
Hola, bon dia.
Hola, Joana, bon dia.
Hola.
Doncs bé, suposo, estaves escoltant. Avui recordem en aquesta tertúlia que aquesta tarda tindrem l'oportunitat de veure la pel·lícula Marco, una pel·lícula que ens porta la història d'aquest personatge que es fa passar per una de tantes víctimes que van ser víctimes de l'Holocaust i que tu vas tenir oportunitat de conèixer i de parlar amb ell, perquè va venir aquí al nostre municipi. Ens recordes com va ser, Joan, això?
Bueno, jo el Marco el vaig conèixer en diferents ocasions. Primer perquè venia a l'institut a fer xerrades amb els alumnes de batxillerat. No ho portava jo, portava la Carme Solsona i altra gent del departament, potser Josep Maria també, Cos, ara no ho recordo. Ho recordo molt la Carme Solsona, que és amb qui vaig contactar jo per poder parlar amb ell. Llavors el vam convidar també al Fòrum 21, va venir a parlar al Fòrum 21, i aquell dia vam estar sopant amb la seva companya, ell havia estat casat abans amb una altra senyora, però la última companya que tenia, i vam estar aquí al campanar amb l'Iltre i amb algú més, potser del Fòrum, que és el que fèiem habitualment quan ve algú, doncs nosaltres convidem amb aquest convidat, no? I sí que és veritat que, bueno, i després hi va haver una altra ocasió que per mi va ser important, que va ser un any, el 2004, la Universitat de Barcelona va fer un homenatge als supervivents de l'Holocaust catalans, de 28 convocades, em sembla que hi havia, eren 9 supervivents, i es va fer amb una cerimònia molt bonica, que era presidida també, o s'homenatjava també, al Jorge Semprún, l'escriptor i també exministre, no? I bueno, entre ells hi havia el Marco. Jo no sé ara, perquè estic funcionant bastant de memòria, si ell va ser un dels homenatjats o ell hi era com a president de l'Amical de Mauthausen, perquè de fet sí que recordo que li van donar una placa, per tant o com un de no era, com a supervivent o com a representant de l'amical, però estava allà en aquell acte. Però jo recordo molt d'aquell moment, perquè jo anava amb el meu fill petit, amb l'Arol, que estava fent un treball de recerca en aquell moment, i bueno, i també, mira, al costat estava amb el polític, amb el Joan Tardà, i la seva filla, que també feia un treball sobre l'Holocaust. I nosaltres som amics de fa anys, i bueno, vam estar junts allà, no? I jo recordo l'Arol, estava molt emocionat, plorava, jo també, perquè clar, tots anaven en cadires de roda ja pràcticament, érem molt vellets, i amb la música, no?, del violoncel de fons, era molt emocionant. I bé, quan es va descobrir tot això, ja va passar molts anys després, recordo que l'Arol em va dir, és la primera hòstia que m'he fotut a la vida. Volem dir que tens un ideal i de cop i volta pues, tot això s'ensorra, bueno, un ideal, sinó de persona honrada, de la veritat, etc etc, no? I, sí, i bé, això és una mica el que ens va passar a molts.
Esclar, amb tantes persones que has conegut, Joana, familiars, supervivents de tota aquesta barbàrie que va suposar doncs, a la Segona Guerra Mundial i tots bé, i persones que amb la Primera Guerra Civil també van marxar, amb tantíssims testimonis que tu has trobat d'històries reals, suposo aquesta és l'única vegada que has quedat decebuda, no? Perquè imagino que quan saps que una persona és capaç d'inventar-se una història d'aquest tipus, doncs, esclar, et fa plantejar-te, no?, coses.
Jo, el Marco, com que l'havia escoltat unes quantes vegades, primer dir que jo compto amb la integritat totalment de la Miquel de Mathausen. Ara mateix estem en contacte amb el president, també he vingut aquí a Esparreguera, he fet xerrades, vull dir, això sempre pot passar, pot passar amb el teu equip de treball, que tinguis una persona doncs, que va explicant coses teves a l'esquena, i vull dir que mentides n'hi ha tot arreu. Jo vaig, quan estic parlant de molts anys, quan estudiava, jo tenia un professor que va començar tot el que és la història oral, un dels que va començar, que era el Miquel Isar. I el Miquel Isar, d'ell vaig aprendre, i després ho he experimentat, doncs la història oral és tan real com els documents. Quan tu tens un document, saps que està en un context històric i en un moment determinat, i llavors pots fer cas o no. Si jo fes cas a tots els documents, avui mateix n'estava treballant un sobre els maquis aquí a Esparreguera, doncs tots eren una colla de troglodites i assassins, i fins i tot recordo el cas d'un avui que deia, parlava del Miquel Soler i deia que quan era ja de ben petit ja era un anarquista perillós, de ben petit, tu imagina't un nen petit com pot ser anarquista, i a més era abans de la república, vull dir, realment es passaven molt amb els documents. Per tant, els documents és relativament has de fer cas, sempre posar en dubte, i les històries orals igual. Un mateix fet, diferents parts de la família t'ho explica diferent. Però bé, la feina de la història una mica és anar esbronant i servir-ho un safata, i el lector llavors llegeix la teva hipòtesi, que pot ser certa o no, que per això es diu hipòtesi. El cas del Marco no era una hipòtesi, era una cosa que ell es va inventar. Ell va anar, sí que és veritat que havia estat amb els alemanys, però havia estat amb els alemanys com a treballador, i era un treballador voluntari. I això és una cosa, amb un treball que hem fet ara amb el Josep Maria, que just l'acabem d'acabar, sobre l'exili, que la nostra directora ens ha insistit molt. Hi ha un cas d'una senyora d'aquí a Esparreguera que vaig trobar, que és un cas molt particular perquè no tenim dones, però que vaig trobar que havia treballat pels alemanys, i jo, clar, ja vaig dir, mira, ja tenim una deportada, etcètera, etcètera. I vaig dir, no, m'has de demostrar, fins i tot he anat a França a buscar-la, li he vist on està enterrada i tot, i no ho he pogut demostrar. Has de demostrar que aquesta senyora hi va anar obligada. Si no, no hi va obligada, no la podem considerar deportada. Ni que visqués ja a França, ni que fos una exiliada catalana, que per les circumstàncies de la vida, que crec que és el que li va passar amb ella, perquè estava embarassada i tot, jo crec que per circumstàncies de la vida es veu obligada a treballar. Però com que jo no puc demostrar-ho, doncs de moment no la podem incloure dins del nostre treball.
O sigui, normalment es treballa amb molta rigorositat, esclar, perquè tot el que, moltíssima rigorositat. El que passa és que, com en tots els àmbits de la vida, i aquí també, doncs es cola una persona que el que fa és doncs, pretendre que suplanta, vaja, la identitat, en aquest cas, de qualsevol de les persones que van patir el que ell explicava que havia patit ell, que podria ser doncs, qualsevol víctima, no?
Sí, però mira, aquí hi ha un senyor que és el que va descobrir, l'historiador, el Benito Bermejo, que de fet, quan tu busques el pare informació sobre deportat, et surt el llibre d'ell. Jo l'havia demanat aquí a la biblioteca, me'l vaig fer portar, realment és un llibre que només és un llistat, ha fet un treball super exhaustiu i continua fent-lo. I per això mateix, que com que ell va ser molt exhaustiu, doncs el 2005 va trobar que no podia ser la història que estava explicant el Marco i que havia agafat la identitat, crec que era d'un valencià, ara no ho recordo, no? I clar, el Cercas doncs, va aprofitar l'oportunitat per escriure l'impostor. Però qui realment ho va descobrir va ser un historiador. També per un altre cantó hi va haver moltes acusacions de cara al periodisme, perquè un periodisme ben fet, com parlava del Marco, també podien haver averiguat que era un mentider, per dir-ho d'una manera suau, no? Jo t'he de dir sincerament que el seu discurs no m'acabava d'agradar gaire, però no ara, sinó que ho havíem comentat abans, perquè tenia com una història ja feta. No m'agradava perquè dies una mentida, perquè si no, no l'haguessin portat al fòrum ni a l'institut, sinó perquè era, com que ja l'havia sentit més d'una vegada, doncs sempre repetia, i era com...
Ja, ho tenia pres, cantarella. Ho tenia
Exacte. I per això no m'agradava gaire, perquè no li sortia del cor, no? Com tu una cosa l'has viscut, doncs ho has d'explicar d'una altra manera, però en absolut. Jo pensava que fos un impostor, perquè evidentment que no l'hagués
però fixa't, que hi havia com una sensació, no? Una percepció que no... que després dius, això és el que passava, que no era veritat.
Sí. Però vaja. En realitat el que va passar és que ell va aprofitar l'acord del Franco amb el Hitler, que hi podien anar voluntaris a treballar a Alemanya, i l'any 41 se va anar a treballar allà.
Ja, voluntàriament.
Que després ell, a més, va ser una persona militant de la CNT, que és molt estrany.
Ja.
Quan parlaves amb ell, no? Si et deia que havia anat, em sembla que era Flossensburg, doncs és que tu creies, no?
Sí, però ja no podia.
Ell va ser de la CNT, el van expulsar també de la CNT, havia estat secretari general de la CNT.
Déu-n'hi-do.
Però clar, en el moment que la CNT no és el que era durant la República, no? I per allà als anys 80 així el van expulsar, vull dir, és una persona que està bé que s'hagi desemmascarat, també fa paneta. Em fa paneta per mi, no per ell, sinó perquè d'alguna manera ens desmunta a vegades aquesta il·lusió, que en el fons és una de les coses que van criticar. Vull dir, ningú va investigar més sobre el Marco perquè, deien els periodistes, en el fons estava venent una veritat dolça del que va passar. Ell el que explicava era de bons i dolents. I els que han viscut als camps i ha seguit bé les seves biografies d'escriptors que ho expliquen, no hi ha bons i dolents. Hi ha bons i dolents i hi ha grisos. Gent que era dels nostres, per entendre, que es passaven els dolents contra els propis companys. I això ho expliquen moltíssimes biografies. Ell no, ell tots eren bons i dolents. Per tant, no era exactament tal com havia passat tot.
Era el relat fàcil, diguéssim, i no d'acord amb el que acostuma a ser la realitat, no? De la vida. Exacte. I també en aquests casos. Joana, tu has vist la pel·lícula?
No, hi vaig avui.
Ah, molt bé. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
Sí, no l'he vist perquè la veritat és que no em venia molt de gust, tampoc, però home, la fan aquí a Esparreguera, doncs la vaig a veure. No em venia de gust perquè bueno, em fa reviure moments que no m'agraden. Però
al final...
La veritat
ha sortit.
I felicito el Bermejo, sobretot, i després, pues, mira, el Cercas també va fer la seva part.
Molt bé.
Sí que em vaig llegir el llibre ràpidament, i quan vaig llegir el llibre em vaig posar molt, molt depre durant un temps. Però bueno, després penses, mentides tots hem tingut al costat, i alguns ens han fet mal a vegades a la vida, no? Doncs pues mira, aquest pobret ara ja no...
Queda com una anècdota, al final això queda com una anècdota, no? Entre tant treball i tanta recerca, no? I tanta memòria històrica, tant això, treballar per recuperar històries reals de persones que realment han patit i no, doncs, bueno...
Però l'altre dia parlava amb un company que parlava d'una fosa que havien considerat que hi havia una persona i llavors resulta que era un altre nom i tal, dius que estic molt malament i tal, dius, no, tu has d'estar content perquè has trobat la veritat.
La
nostra feina és anar buscant informació i, bueno, si evidentment tu no ets un bon historiador, doncs ho descartes cap a tu. Evidentment que tots tenim ideologia i ens deixem portar per la ideologia moltes vegades, això no ho nego. Procurem no fer-ho. I per això, si ho fem, ja hi ha d'haver algú que també ens controli. No? I tots els treballs que fem tenim directors. I tant el que faig amb la Blanca sobre la repressió com hem fet a l'exili, hem tingut directors diferents. I, bueno, són molt durs, eh?
Està clar.
Molt durs.
Doncs, Joana Llordella, moltíssimes gràcies per intervenir avui a la tertúlia. I per explicar-nos...
Adéu, bon dia.
Adéu. Doncs això, com es viu, no? Com des de la perspectiva de la Joana, ha estat molt interessant això que ens ha explicat, perquè, bé, ella està molt a prop de totes aquestes històries que són reals, i suposo que t'arriba més, no?
Normal, l'has viscut.
L'has viscut. Doncs bé, aquesta és una oportunitat que tindrem avui. No sé si... Tu l'has vist, no?
Jo sí que l'he vista i la recomano, però molt, 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 molt. A mi em va agradar moltíssim, moltíssim, moltíssim.
Tu, Francesc, no l'has vist i deies...
Ni
que
l'he vist ni la penso veure. Perquè és una temàtica... És història, no? I és destapar tota aquesta gent que en base, amb una desgràcia molt gran, han basat la seva vida. Han tingut veu, han tingut reconeixements, han tingut beneficis econòmics, basant-se tot en una gran mentida d'una gent que va patir molt. Però si, jo tinc una edat, i si una cosa m'han ensenyat és que la història moltes vegades l'escriuen els que guanyen. I te plantegen aquesta dinàmica de bons i dolents. Clar, els alemanys ningú nega, perquè n'hi ha negacionistes i precisament actuacions com la del Marco donen peu als negacionistes que parlen de que no va existir tal drama. Però la història ens ha ensenyat, i ara estan sortint documents, i a vegades per les xarxes trobes documents i demés, actuacions, per exemple, a la Segona Guerra Mundial, que ni els bons eren bons ni els dolents eren tan dolents. És a dir, te trobes amb realitats que sorprenen perquè l'esquema que t'havies fet era... Jo, per exemple, el drama dels jueus a Alemanya, a l'Alemanya nazi, és una realitat, n'hi ha els camps que ho demostren i demés, n'hi ha molts testimonis, n'hi ha molts historiadors que fan incapeu. No hem sentit parlar tant de les matances de jueus, per exemple, a la Rússia... Entens? O fins i tot aquí a Espanya la política de veí contra jueus i demés, és a dir, que són parts de la història que d'alguna forma, no sé per què no, però que han patit, ha sigut un poble que ha patit, clar, genera simpatia a aquest poble per tot el que ha patit i demés, i quan veus actuacions com les que han tingut ara actualment, per exemple amb el poble palestí i demés, dius, home, aviam, estàs repetint una mica el que vas patir tu, vull dir. Llavors jo aquesta pel·lícula m'estimo més no veure-la perquè a mi m'encén. És com la història del Pequeño Nicolás i gent d'aquesta mena que han basat tota la seva vida, han tingut, i llavors ven els mitjans de comunicació, fan pel·lícules, fan llibres, fan no sé què, i l'únic que són gent miserable que han basat el seu estil de vida basats en una gran mentida i en un gran drama humà. I llavors jo aquestes pel·lícules, la veritat, és el que comentava abans de començar la tertúlia, m'estimo més veure una pel·lícula d'aquestes de riure, perquè de drames ja la vida està plena, i dius, mira, passaràs una hora i mitja, sense amagar que també llegeixo llibres històrics i demés i demés, tal, no? Però sempre amb aquesta reserva de que la història l'escriu els que guanyen.
Sí, i del que heu dit també em quedo amb una cosa, que és que a vegades és això, fem la distinció entre els bons i els dolents. Tots tenim una idea de qui són els bons i els dolents, no? Per nosaltres són uns, per una altra persona potser són els contraris, no? Però quan escoltes a totes les parts, sí que és veritat que veus que entre els que tu creus bons també hi ha gent que no ho són. I entre els que creus que són els dolents, també pot haver-hi bona gent.
I que no ets bo tota la teva vida, ni dolent tota la teva vida. Hi ha moments en els que...
A més, un exemple és aquest senyor. Uh-huh. Aquest senyor, el que ha estat explicant, que el que deia la Joana Llordella ara, escolta'm, i va anar-hi el dia que va venir allà a Barcelona, va estar parlant i va portar-hi el seu fill perquè fessin un treball, i el senyor Tardà amb la filla perquè fessin el treball. Aquests nanos, en aquell moment, amb ells els hi va fer, doncs, coi, aquest senyor que ha estat explicant, s'ho van creure i tal, i que després veguis que ha sigut tot una mentida, vull dir, això ha de doldre tant els pares com amb els nanos. Vull dir, totes aquestes coses és que jo no les permetria, eh? Vull dir, aquest senyor ha guanyat, ha fet el que ha fet i ha estat explicant una mentida darrere de l'altra, per el que jo més o menys sé.
Aleshores, ha suplantat la identitat d'una altra persona.
Exactament, dius, sí. Ostres, fins aquí, a aquest extrem hem arribat.
Sí, i dius, i per què? No? Per què es fa això? Però vaja, són qüestions mentals.
Quin benefici, que perquè no clar, acabes... ell tenia d'estudiar-se, sí, i tenia d'anar a veure però tota necessitaria la gent,
psicològicament, sentir-se reconegut.
Però, no sé, de protagonisme, són... però protagonisme qüestions... fent mal a tanta gent.
Però recordeu quan les Torres Bessones, que també va haver-hi una noia d'aquí, catalana, que després que es va vendre com una supervivent, em sembla, de la...
Ai, això no ho sabia.
Sí, sí, va estar durant molts anys fent xerrades i dient que ell havia estat, i era mentida tot. Després es va descobrir que havia sigut una mentida i dius, bueno, i què treu amb això? Doncs mira...
Bueno, però està bé que es facin pel·lícules o sèries o reportatges sobre fets d'aquest tipus, perquè la gent ho ha de saber. Jo, per exemple, no ho sabia perquè m'ho havia explicat el marit, però si no, no ho sabia.
Clar, però que siguin certes. Que
no, no, però no, em refereixo, a que no és cert i no sabia que no era cert. Sí, és a dir, que està bé que facin pel·lícules perquè la gent, ignorant com jo en moltes coses, doncs han assabenti de que passen coses d'aquest tipus.
Ja, però és que tots coneixem la història, per exemple, de l'Alemanya nazi, els crims de guerra que van cometre, no sé què tal. Sí. Si nosaltres preguntem a aquesta gent que tenen aquesta consciència i tenen aquest coneixement, quants crims van cometre, per exemple, a l'exèrcit japonès a l'Àsia, algú podria dir quants crims van cometre,
però...
perquè el que era Xina, Corea, Filipines...
Ho van patir moltíssim.
Van patir moltíssim, però està centrat el tema...
Sí, en Alemanya.
No sortirà ningú que es vulgui guanyar la vida, es vulgui fer una obra social i tal amb el tema del Japó, però Alemanya és una cosa que ens atrau. Vull dir, i llavors, clar, basar tota la teva vida amb una gran mentida. Ja dic, sobretot amb el patiment, perquè quan algun descendent d'un algú que hagi perdut un familiar en un camp d'extermini nazi, quan veu, quan se destapa la gran mentida d'aquest home, li ha
d'agafar una ràbia. És una falta de respecte molt gran cap a les víctimes reals.
Perquè és reviure, és igual que aquí, per exemple, a Espanya, quan s'ha parlat de la repressió. La gent que va patir una repressió, quan sent algunes versions que corren i que a més n'hi ha un auge de l'extrema dreta també entre el jovent, que dius, no ho entens, vull dir, que hagin patit una repressió i vegin gent que diuen, no va bé tal repressió perquè aquí el règim no sé què i tal, aquesta gent s'han de sentir molt ferits, molt malament s'han de sentir, perquè diuen, hòstia, jo he patit.
Ens queden 5 minutets i tenia un altre tema que no el podrem abordar suficientment perquè volia parlar sobre això, sobre habitatge i política d'habitatge, però sí que voldria que comentéssiu una notícia que ahir sortia a Nació Digital i que avui recullen doncs, molts mitjans de comunicació, pràcticament tots els més destacats, i que fa referència a l'Ajuntament de Martorell. És una demanda, diuen, sense precedents, perquè 6 veïns i alguns d'ells de la plataforma d'afectats per la hipoteca han denunciat l'Ajuntament de Martorell per negar-los el padró. És a dir, un jutjat de Barcelona admet a tràmit una denúncia d'aquests 6 veïns perquè els han negat la possibilitat d'empadronar-se pel fet de viure rellogats, ocupant o dormint al carrer. Què passa? La llei diu, sembla que la llei diu, que encara que visquis en un banc, aquí al carrer dels Arbres, tu pots empadronar-te en el municipi en el que estàs vivint. Però sembla que l'Ajuntament de Martorell, des de fa temps, imposava uns requisits. I aquests requisits era tenir o un títol de propietat o un contracte de lloguer. Si no, doncs no permetien aquest empadronament. I aquestes persones han denunciat aquest fet. I el tribunal ha admès a tràmit aquesta demanda, que és pionera, perquè jo m'imagino que no és l'únic ajuntament que fa això, Com hi ha d'altres que aquí mateix doncs es permet
empadronar-se, no?
Empadronar-se, doncs no sé, en segons quines circumstàncies, si tu demostres que estàs vivint en un lloc, com sigui. Vosaltres com ho veieu? Perquè aquí hi ha diferents posicionaments també. Depèn de, o sigui, hi ha qui diu, no, és que clar, aquestes persones queden sense poder accedir a l'educació ni a la sanitat, perquè no estan empadronades, no poden accedir a aquests serveis bàsics. Però clar, d'altra banda hi ha persones i per tant tothom hauria de poder-se empadronar allà on estigui, encara que estigui sota un arbre o sota un pont. Però l'altra banda diu, bueno, però és que per empadronar les persones han de tenir, doncs això, una legitimitat. No pots dir que estic ocupant una casa que no és meva i empadrona'm aquí, que és, això està passant.
Han de tenir documents. Han de tenir, bueno, algun document o altre per poder-se empadronar, perquè com aniran a empadronar-se?
Doncs dient on estan vivint.
A on?
On? Res més.
Doncs a la cantonada d'una...
És que jo pensava que per empadronar t'havies de donar un domicili, un domicili físic.
Sí.
Carrer tal, però pot ser al carrer.
Pot ser al carrer.
Al carrer.
O un local que no és teu, on tu estàs allà vivint.
No, però què vol dir això? Que llavors qualsevol persona que per desgràcia sigui una persona que no té mitjans i de més, que visqui al carrer de més, que és persona itinerant...
Sí. Bueno, ha de
ser empadronament en cada...
No, si és itinerant ja no podria, en principi hauria d'estar...
I com ho entens? I llavors, després ve la segona pregunta, que quan ho comentaves a mi m'ha ficat una mica de curiositat el tema. Quin és el fonament de denunciar això? Tindrà alguna cosa que veure, per exemple, amb l'accés a una vivenda social? Pregunto, vull dir, no, ara no ho sé.
El fonament de la denúncia?
Sí. Quin no és l'objectiu de la denúncia?
Home, tu has dit mateix que no podrien anar ni a l'hospital ni a cap lloc.
Sí, l'objectiu és que es vulneren drets humans, diguéssim, no? Perquè aquestes persones, si no tenen aquest empadronament, no estan empadronades en el municipi, els neguen automàticament la targeta sanitària i els neguen qüestions bàsiques com poden ser l'educació també dels menors.
No poden accedir a serveis socials, tampoc.
No poden accedir a serveis socials.
Perquè serveis socials el primer que fa és demanar la documentació i
l'empadronament.
L'empadronament.
Què passa que... Una persona que no pugui, que estigui ocupat, no? Que estigui a carrer o en una xabola, no pot empadronar-se i no pot anar a serveis socials. Llavors, què? No pot,
Aquesta problemàtica la tenen moltes persones que potser poden accedir a la sanitat, però després hi ha molts ajuts de serveis socials que no poden accedir perquè estan empadronats però no tenen, per exemple, un permís de residència, perquè hi ha després altres requisits, no? Això ens ho ha explicat a vegades la Rosa Pol de Càritas Parroquial, que diu, és que tenim moltes persones amb diferents situacions de vulnerabilitat molt greus. La qüestió és, bueno, en el fons està la política migratòria, no? Què fem també amb les persones, o què fem amb les persones amb pocs recursos econòmics, que són víctimes d'això, d'una pobresa extrema?
Jo penso que se'ls ha d'ajudar de qualsevol manera.
O sigui, se'ls ha d'empadronar, estiguin on estiguin, o se'ls ha de requerir un... Clar, llavors l'Ajuntament ha de decidir com ho fa.
Però si una cosa... porta l'altra, si l'empadronament
porta
a rebre ajudes, no pots rebre ajudes si no estàs empadronat. Llavors el requisit és empadronar-se.
Doncs així estem. Això ja dic, ens ha quedat molt poc temps, perquè això ens donaria per un altre debat.
Sí, perquè jo vaig a Càritas els dijous a la tarda i allà ve molta gent.
Doncs en parlarem un altre dia amb més profunditat, perquè és una llàstima que ens hem quedat sense temps per parlar-ne, però vaja, que dona per pensar, a veure com es fa això.
No, per parlar molt.
Maria Jorba, Francesc Tell, Carmen Amaro, moltíssimes gràcies. Gràcies a tots. Oients també, moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Fins demà. Us deixem amb la Judit Blasco i amb la informació d'aquest poble d'aquest 20 de febrer de 2025 i la Neus Ibáñez, el control tècnic. Segueix. Adéu.